Les 3 en punt, actualitzem el seguiment de la Diada de Sant Jordi, multitudinària com mai. Durant tot el matí hi ha hagut riuades de gent que passejaven entre parades de llibres i roses. A Barcelona, la Superilla Literària i el centre han quedat desbordats. Per tot plegat, el gremi de llibreters es mostra optimista i ja dona per assegurades les xifres rècord de vendes. Anem al centre de Barcelona, Maria Cusó.
Llibreters i floristes se'n fan creus de la quantitat de persones que s'han congregat a la Superilla del Passeig de Gràcia des de primera hora del matí. De fet, la gent ja s'acostava a les parades abans de l'horari d'obertura. Les cues han estat una constant en autors tan esperats com Xavi Bosch o Gemma Ruiz, però han trencat registres amb fenòmens com la valenciana Alice Kellen o els llibres de podcast com La Sotana o Crims. Des del gremi aplaudeixen haver esponjat la diada durant 3 dies i es mostren optimistes. En parla Maria Marín, secretari tècnic del gremi de llibreters a RAC1.
Tot funciona bé, és complicat, no hi ha cap festa a Europa, segur, no sé si al món, amb tant desplegament en el carrer i amb tanta gent. Per tant, el repte logístic és molt gran i sempre hi ha incidències.
Molts vianants amb samarretes i bufandes del Barça comencen a desfilar hores d'ara diagonal enllà per anar al Camp Nou a veure el partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid, però el volum de gent al centre es manté.
I atenció, perquè des d'ara i fins que s'acabi la diada, Martí Oliveres, arriben pluges al nord del país.
Doncs sí, de fet ja està plovent des de fa cosa de mitja hora, tres quarts, a moltes comarques pirinenques, ruixats inicials, poca cosa de moment, però s'ha d'anar engrescant. Ruixats, tempestes, poden descarregar amb ganes entre les 5 i les 9 aproximadament, al Ripollès, a l'Empordà, Garrotxa, a la resta de la serralada seran més irregulars, però també puntualment poden descarregar amb intensitat, mentre que el conjunt del país continuarem parlant de tranquil·litat, de sol, de bandes de núvols prims, però sobretot d'aquest ambient molt agradable i fins i tot càlid, amb màximes que superaran els 25 graus cap al Pla de Lleida.
La diada també s'està vivint intensament a RAC1. Al Palau Robert s'hi han acostat avui molts escriptors i músics, entre els quals destaquen The Tallets, que seran un dels protagonistes de la tarda. No s'ho acaben de creure, però el duet del Maresme farà aquesta tarda la mitja part del partit del Barça, el seu gran èxit del moment, Coti per Coti, amb la intenció de fer una sardana multitudinària.
És molt fort. Anem a cantar el Coti per Coti davant de 90.000 persones.
Em sembla increïble. O sigui, voleu que hi hagi sardana, de 90.000 persones.
Home, s'intentarà, més amb els madrilenys.
Més hi ha problemes de seguretat,
Tot plegat forma part d'una campanya per reivindicar l'ús del català a l'esport que ha organitzat Òmnium en aquest Barça Atlètic al Camp Nou d'aquí a poc més d'una hora.
Sí, amb tres novetats a l'11 del Barça, Marcos Alonso, De Jong i Ferran Torres. Avui Xavi surt amb tres davanters per jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pedri comença des de la banqueta. Més enllà d'aquest Barça Atlético, també aquesta tarda juga la final del Godó entre Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas. En un diumenge en què el Voltregà s'ha proclamat campió de la Copa de la Cers d'hoquei patins, el Manresa ha guanyat el Murcia a la Lliga CB i s'allunya del descens, i Tadej Pogačar ha abandonat la Lieja-Bastogne-Lieja.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Josep Maria Casas al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius,
els esports que no s'aturen fins a la 1 de la matinada amb el Barça Atlético, el Superesports i el Tu Diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
Prepareu-vos, que ja són aquí les colònies de RAC1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Llevarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònia Bars.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillet, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. Bona tarda i bona diada de Sant Jordi a tots els oients del Barça juga a RAC1.
per tots plegats és un dia especial. Hauríem preferit que aquest partit es jugués potser ahir o potser avui a les 9 de la nit. Al final el calendari va com va. I el Barça-Atlètic de Madrid, partit corresponent a la jornada 30 de la Lliga Masculina de Futbol, es disputa la Diada de Sant Jordi al Camp Nou a 4:45 de la tarda i, evidentment, en directe a la sintonia de RAC1. I és un partit, jo crec que molt important pel Barça, per recuperar bones sensacions futbolístiques i per tornar a guanyar. El Madrid s'ha posat a 8 punts de manera provisional. No guanyar avui l'Atlètic de Madrid al Camp Nou significaria que la por, que el dubte, que el neguit s'instal·lessin a l'entorn. N'estic convençut que passaria. Segur que encara hi hauria molts socis seguidors del Barça i una part de l'opinió publicada que continuarien dient que el Barça evidentment té molt marge, que no passa res, etc. Però estic convençut que si avui el Barça no guanya l'Atlètic de Madrid, hi hauria també una part significativa de l'entorn i de l'opinió publicada que començarien a parlar de la possibilitat de perdre aquesta lliga, una possibilitat que fa 4 dies semblava impossible. I no en tingueu cap mena de dubte. Si el Barça no guanya avui l'Atlètic de Madrid, s'activarà de manera immediata una operació mediàtica dels mitjans de comunicació al voltant del Real Madrid per escampar la idea que el Madrid pot guanyar la Lliga, que aquí hi ha por i que aquesta por tindrà com a conseqüència un final de temporada horrorós dels de Xavi. Guanyar, en canvi, significa... jo crec que ens hi va un cop d'autoritat sobre la taula, no? Significa dir, ei, sí... portem uns quants partits que no juguem bé futbol, que no marquem gols, però ha arribat aquí l'equip que està més en forma de la Lliga Espanyola i hem estat capaços de recuperar el nostre màxim nivell i sumar els 3 punts contra els del Cholo Simeone. Jo crec que guanyar avui és, jo crec que pràcticament desactivar al 100% la idea de remuntada que potser alguns tenen al voltant del Real Madrid o que fins i tot potser tenen alguns futbolistes de Carlo Ancelotti dins el vestidor del Real Madrid. Per tant, aquest partit col·locat en un dia doncs, molt especial, un dia que genera una certa eufòria als carrers de les ciutats del nostre país i dels pobles també que tenen parades de llibres i de roses, però un partit molt, molt important. Jo crec que avui el Barça no s'ha d'equivocar, no es pot equivocar. Empatar significaria situar-se amb 9 punts més que el Madrid, perdre 8, és a dir, continuaries tenint un marge enorme, però la dinàmica ja seria molt, molt negativa i jo crec que hi hauria un cert tremolor de cames que no ens convé. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Amb quina hora surt el Barça?
Doncs es confirma el que ja havíem explicat a RAC1, De Jong és titular, Pedri, en canvi, comença a la banqueta. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Marcos Alonso i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb De Jong i Gavi d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Laia Coll, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Amb qui no ens surt l'Atleti de Madrid?
Amb Oblak a la porteria, tres centrals, Jiménez, Savic i Hermoso, als carrils, Molina i Carrasco, mig del camp, Witsel, De Paul i Lemar, al davant, doble punta, amb Griezmann, que torna al Camp Nou, i Correa.
Hola, Marc Guillén.
Hola, bona tarda.
Hola, Joan Lluís García.
Bona tarda.
A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Gerard Ballera. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Guillem Estadella, hola.
Bona tarda, com esteu, nois? Tot bé o què? Visca Sant Jordi, com estan les màquines? Todo bien?
Hòstia, bé. No, potser no tant com tu, pel que veig, però bé. Veig que et senta bé el Sant Jordi. On pares?
Ai, a mi m'agrada... És un dia molt... Mira, ara vaig soc a Diagonal amb Enric Granados, captant una mica l'ambient. He de dir-te que hi ha molta riuada de samarretes del Barça, hi ha certa, jo crec que certes ganes de futbol. També t'he de dir que ha començat l'hora dels descomptes, eh? Vull dir, començo a veure ja preus tatxats, ja les roses comencen a baixar de preu. He vist una oferta de roses 5 euros, ara està 3, i 4 roses 12, ara és a 8. És el moment, amics, de comprar-la. La rosa potser ja està una mica morta, però la idea és que aneu comprant, eh? La gent ja està aquí començant a tatxar preus. Abans la rosa més cara, no? Ja esteu baixant. Sí, la gent està molt encigalada. Com a novetat també que m'he percatat, també es pot pagar amb Bizum. No aquella cosa de, no, ara ja pots pagar. Vull dir, si has de comprar roses, vés amb Bizum. Vull dir, tu ho envies i ja està. I una de les novetats també que m'he trobat un seguidor de l'Atlético de Madrid.
Sí.
Dinant a l'Europa, aquí davant de la ràdio.
Sí.
S'està posant les botes, anava sol. I he aprofitat per parlar amb ell, per preguntar-li com ha vist l'ambient de Sant Jordi, com veu el partit, i atenció, que és un tio molt optimista. Mireu.
Llegué ayer y me voy el martes por la noche, por la tarde.
¿Qué te parece el ambiente de hoy? Porque es un día bastante especial para los catalanes, el día de Sant Jordi, sí, Rosa Llibre, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
Pues muy bien, porque ya conozco Barcelona desde que era pequeño, venía de pequeño y me gusta mucho, he venido muchas veces. Sí. Y entonces me gusta muchísimo todo lo que es, no solo Barcelona, Cataluña en general, me gusta mucho.
¿Cómo ves el partido de hoy? Has venido 4:15, un poco la hora de la siesta, pero ¿cómo ves el partido?
Bueno, pues el Atleti ya sabes, nunca sabes lo que va a pasar con el Atleti. Yo siempre me pongo un poco en plan pesimista porque yo sé lo que pasa cuando te ilusionas mucho con el Atleti, los golpes son muy duros.
Pasa un poco con el Barça también esto, ¿eh?
Sí, pero el Barça no es diferente.
¿Y la porra de hoy?
¿Con el corazón o con la cabeza?
Primero con el corazón y luego con la cabeza.
Con el corazón 0-3 para el Atleti, con la cabeza 2-1 para el Barcelona.
Me encanta el contraste, ¿eh?
Como lo vean amigos míos del Atleti me van a matar, pero bueno.
Bueno, si, si un de l'Atleti creu que guanyarem és important. I molta atenció, m'agradaria acabar aquesta connexió per tot lo alto, perquè hi ha gent que està fent de tot per vendre roses i llibres, hi ha gent disfressada de drac, de cavaller, i aquí hi ha uns nanos tocant la guitarra. Toca'm alguna cançó d'amor per engrescar la gent. A veure. Som-hi, Palau Sant Jordi! Com ho dice? I dies demà tots per tu. Visca l'amor i visca Sant Jordi, per favor!
Força Barça! Vinga, Guillem, està molt bé aquí, endavant les atxes. Aquesta connexió especial de Sant Jordi amb el Guillem Estadella pels carrers de Barcelona, concretament a Diagonal amb Enric Granados. Guillem, ja ves tornant cap a la ràdio poc a poquet, eh?
Vale, perfecte. Mira, m'acabo de trobar Cesc Giró, company d'informatius, una cervesa. Així treballes, eh, xaval?
Bueno, fora una mica de temps.
Ah, ja, molt bé, campeón, eh? Ja li dic al Morros. Vinga, adéu.
Fins ara, Guillem. Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada, Gerard?
Doncs mira, amb el hashtag FRACU, com sempre, comentem el Barça Atlètic de Madrid, podeu comentar el que vulgueu. Per exemple, aquest 11 de Xavi Hernández. I avui, Pou, tenim premi per tota aquella gent que comenti amb l'etiqueta FRACU. Regalem un abonament doble pel Cabró Rock perquè pugueu gaudir del festival que es farà els dies 16 i 17 de juny a la zona esportiva de Vic i que té un cartell de luxe, eh? Amb artistes com Antònia Font, Stay Home, Zoo, Joan Dausà, Buos, Els Amics de les Arts, The Tietz, que diria que avui seran protagonistes al Camp Nou. Un cartell de luxe. Trobareu tota la informació a cabrorock.cat. I per guanyar l'abonament doble, us estareu preguntant, què heu de fer? Doncs mira, és molt fàcil. Avui és Sant Jordi, heu notat ja no amb fotis. El Guillem Estadella. Sí, sí. I bàsicament us demanem que ens ensenyeu què us han regalat. Una rosa, unes roses, uns llibres, el que vulgueu. El més original, la Guillem Estadella serà l'encarregat de triar el guanyador, el més original, el que li agradi més a l'Estadella, tindrà premi, aquest abonament doble pel Cabró Rock.
Vinga, doncs ajudeu-nos a comentar aquest partit. Volem saber com esteu vivint també vosaltres la diada de Sant Jordi, què us han regalat i en joc aquest abonament doble pel Cabró Rock del mes de juliol. Ja tenim l'11 del Barça, ja tenim l'11 de l'Atlètic de Madrid. Fa un dia espaterrant al barri de les Corts de la ciutat de Barcelona. No sé si l'11 també és tan espaterrant com voldries o no, Marc.
No, acaba de ser, tot i que és veritat que avui hagués estat difícil que haguéssim trobat un 11 espaterrant. Jo sí que m'imaginava que tornaríem a sortir amb els quatre migcampistes, sobretot perquè ens trobarem davant d'un Atleti de Madrid que més que mai toca la pilota, que combina, que té fins i tot quatre migcampistes, ells moltes estones jugant quan Griezmann baixa a la zona de mitjos, i per això m'imaginava un Barça intentant emular això dels quatre migcampistes, jugant amb Gavi de fals extrem i per dins, doncs amb De Jong, amb Kessié i amb Busquets. Però bé, Xavi Hernández va donant voltes, sobretot amb això de l'extrem, i anem, el problema és que no hi veus una idea massa clara. Avui és Ferran, tant de bo que li vagi bé, però l'últim partit era Balde, juntament amb Alba, a l'anterior era Ansu, a l'anterior havia estat Gavi, a l'anterior havia tornat a estar Ansu, i Ferran també estava al camp. Per tant, anem provant, i el problema és que no es veu una línia clara perquè no n'hi ha cap que ens acabi de convèncer, no n'hi ha cap que acabi de funcionar, i això és una mica el que ens angoixa en el partit d'avui. Això sí, evidentment, esperem doncs que el joc del mig del camp millori, que tingui més pes, tingui més gruix amb De Jong, esperem que pugui tornar. És estrany això de que torni directament amb la titularitat amb un bon to. Crec que té molt sentit que ja que tornen dos lesionats, no els dos comencin d'inici, que De Jong jugui uns minuts i quan ja en tingui prou, doncs que entri Pedri segurament en la seva posició. I ho sento, però a aquestes alçades ja no m'agrada que jugui Alonso de central. Ho va fer molt malament el dia del Clàssic, crec que Eric té una molt bona sortida de pilota, que el Barça no va sobrat amb circulació de pilota, que no va sobrat amb autoritat amb la pilota, i en aquest sentit, doncs, Eric García, per molt que potser no sigui tan contundent en defensa, jo la veritat és que aquestes alçades ho preferiria, perquè el Barça, si alguna cosa li falta, és talent a l'hora de circular, i Eric te'l dona molt més que l'Onso.
Sí, jo començant per aquí, analitzant l'onze, estic bastant d'acord amb el que explicava el Marc, amb aquesta indefinició de l'extrema esquerra. Jo també estava convençut que avui sortiríem amb quatre migcampistes, però en tot cas, jo la bona notícia d'aquesta setmana la vaig tenir dilluns. Dilluns, quan vaig obrir el Twitter, sí? I sí, ja t'ho explicaré perquè, Marc, i de volta vaig veure...
Què vas veure?
Un vídeo en què es veia... Però la llum, si feia la llum en aquell vídeo... Sortia Pedri, sortia De Jong, sortia Dembélé, xutant unes faltes allò tranquil·lament, rient, somrient, allò que es piquen a l'entrenament, i els veies bé. Els veies bé i pensava, ja està aquí. És a dir, ja queda menys perquè tornen aquests tres, perquè és una gran diferència la que hi ha entre l'onze titular que tens amb ells o sense ells, i Christensen, que també està molt a prop del seu retorn. Jo crec que amb ells al Barça, estic segur, és evident que avui ja és massa, t'enganxa massa aviat, però que al llarg d'aquestes dues setmanes que venen, on et jugues la Lliga, perquè recordem que en aquestes dues properes setmanes hi ha 18 punts en joc, són 3 partits per setmana, els que jugarà el Barça, i que hauràs de sumar, podràs sumar molts punts de cop, i per tant, doncs, enllestir aquesta via per aquesta Lliga, esperem que per la via ràpida. Jo crec que avui encara costarà veure aquesta millora, malgrat que ja recuperes Frenkie de Jong, i això per mi, sobretot pel que fa a la construcció de l'equip, ja és molt. Però la bona notícia és que més aviat que tard hores a Dembélé, i que a Pedri sembla que també, doncs, que ja podrem passar segurament avui veure'l uns minuts, i aquesta és la millor notícia. Demà tenim un senyor equip, i un senyor equip que curiosament ha jugat millor, estan fent el seu millor futbol ara que no s'hi juga res, o des de fa unes setmanes que ha quedat eliminat de tot, que no passen el pic més important de la temporada. Tot i això, és un molt bon equip el que ha aconseguit, doncs, trobar el Cholo Simeone. Veurem un gran partit, un dia d'aquells que, si veniu al camp i diguéssim que gasteu els mateixos cabells que el Pou i jo, per l'amor de Déu, una gorra o crema del sol, perquè si no avui patireu, però en tot cas el que estic segur és que avui al Camp Nou hi veurem un bon espectacle.
Jo comparteixo aquesta línia escèptica d'en Marc que exposava a l'hora de parlar de l'onze, perquè al final no sé fins a com estaran els lesionats, hem d'esperar, però és estrany que Frenkie de Jong sigui titular avui, no acostuma a ser habitual, que jugui Ferran a l'extrema esquerra, doncs tampoc m'entusiasma, i vaja, entre Marcos i Eric, sí, potser està una mica millor Eric, però bé, això segurament potser és el que menys m'amoïna. En tot cas, el que sí que jo crec que hem de reclamar avui a l'equip és un pas endavant, més enllà dels noms, perquè és evident que l'equip millorarà futbolísticament amb els que falten, però que amb els que hi havien s'hagués pogut fer molt millor. I per tant, jo crec que aquest és el primer pas, començar a fer les coses millor i que els que han estat lesionats, doncs, puguin ajudar a acabar una lliga, o acabar la lliga d'una manera més agradable, i que, vaja, jo crec que això ha de fer que al cap i a la fi sigui la cirereta una gran lliga del Barça, que aquestes tres jornades sense guanyar, o dues jornades sense guanyar, no ens facin treure aquesta idea, que jo crec que és real.
Una pregunta, basat només en allò que coneixeu de manera directa, és a dir, missatges del vostre entorn. Ja sé que ningú ha fet una enquesta amb base científica. En el vostre entorn hi ha gent que pateix per la Lliga? Us ha arribat algun culer del vostre entorn que ha arribat a dir és que som capaços de perdre'l, o encara no?
Algun, sí, però sí. Minoritari. Sector minoritari.
Encara no, però si avui es perdés, ens rebríem.
Sí. Jo crec que depèn d'avui. Si avui es perd, sí que hem arribat al sector, encara patirem.
Avui és important esvair qualsevol tipus de dubte i de temptació amb l'aiaisme,
Que estem molt lluny, És a dir, perdre avui, que és a dir, seria fatal perquè portes tres partits perdent i coneixent l'ambient culer ja seria d'hem perdut la Lliga. Estaries a 8 punts. 8 sí. punts, Vull dir que, vaja...
El tema és com perdis, no?
Sí, també.
Si perdessis, sí. Vaja. Sí. Si perds jugant com els últims partits, jo crec que hi haurà raons per poder-ho parlar i per poder-ne pensar de si la cosa s'aixecarà, doncs, o no. Si avui perds, però jugant bé, i tornant a ser el Barça reconeixible, com ha jugat aquí contra el Madrid, i al final perds, jo no tindré cap por, perquè el Barça
ja,
si
juga... No. Jo però no, saps que
no. Sí,
avui, home, el, avui
s'han de vendre
el que manarà
és els números, no? Jo crec, eh?
Sí, no,
és la prova del cotó.
Sí, jo crec que veure els números i val, continuem a 11 i ha passat l'Atlètic de Madrid per aquí, ràpid. És com, val.
Però amb tots els jugadors que tornaran, i si és tu això. Has jugat una mica bé ja, vull dir, jo no tinc cap por, no perdràs tots aquests punts. Ara, si avui l'equip torna a naufragar i de sobte dius, ostres, que l'any passat ja vam caure com a plom, i ara tornem a caure, etcètera, dius, home, doncs, potser no haurem de parlar.
Però és que jo confio molt en aquest sentit, en el fet de recuperar les peces que estàs a punt de recuperar. És que ahir Xavi ho reconeixia sense embuts a la sala de premsa, amb els efectius que ara tornarà a tenir el Barça, perquè aquesta setmana reapareixerà Dembélé i Christensen també està a la recta final, amb aquests quatre jugadors que el Barça recupera, la millor versió de l'equip tornarà, és que n'estic convençuda. Potser no tornarà al seu pic màxim de futbol que hem vist aquesta temporada, però ostres, li canviarà la cara a l'equip, i Xavi n'està convençut, i jo crec que en fi, el Barça ho té tot de cara per acabar la temporada amb un bon regust de boca.
És que jo crec que la seva tornada, és evident que és un fet, una notícia molt positiva des del punt de vista futbolístic, però també des del punt de vista físic, perquè també dona descans a jugadors que han estat molt exigits, però sobretot, jo per mi ha de ser un punt d'inflexió anímic. És a dir, la inclusió i l'arribada d'aquests jugadors ha de ser també un augment de moral per la tropa, perquè ens entenguem, de dir, val, ja hi som tots, tenim aquest repte, que és aconseguir aquests 17 punts i, sobretot, acabar aquesta lliga jugant bé, i jo crec que amb la plantilla recuperar aquests jugadors ho pots fer, com ho has demostrat, com, per exemple, ho has demostrat el mes de gener quan tenies tots els teus efectius disponibles.
Jo he arribat a sentir aquesta setmana que no només si perds avui el Real Madrid es col·loca 8, sinó que tindràs l'Atlètic de Madrid a 10. És a dir, que els més pessimistes no només pensen en el Real Madrid, sinó que també han de vigilar
per l'Atlètic de Madrid. Però això ja és de traca cum laude, eh?
Sí. Però bé, pots tenir arguments per pensar, home, el Madrid està pensant en moltes coses, l'Atlètic de Madrid no. L'Atlètic de Madrid és que només pensa en la Lliga. A mi em costa de creure que el Madrid ho guanyi tota la Lliga amb una eliminatòria superexigent contra un dels millors equips d'Europa actualment.
Jo ara veig el Madrid en el millor moment de la temporada.
Això és veritat.
Jo crec que si avui el Barça perd, s'hi enganxarà. N'estic convençut. Porta 4 partits sense encaixar un gol. Vull dir, el Madrid està bé ara. I fins i tot està bé sense jugar sempre els 11 mateixos.
Això sí.
Per tant, jo sobretot crec que és clau acabar aquestes dues setmanes que venen amb partit entre setmana i cap de setmana amb més de 6 punts a la classificació. Això jo crec que t'assegura la Lliga.
El Madrid ha recuperat jugadors per la causa, Asensio, Camavinga, el mateix Rodrigo, vull dir, ells han recuperat cert ritme i certa finor, i a mi el que m'ha sorprès molt, i us ho he de dir, és l'Atlètic de Madrid. Jo anava sentint, no, que va tenint resultats i tal, però sincerament us ho dic, sóc molt honest. Fa mandra mirar l'Atlètic de Madrid i no me'l mirava. Aquests dies me l'he estat mirant per preparar el partit. Déu-n'hi-do com juguen. Déu-n'hi-do com juguen. Han trobat la manera. Griezmann els hi fa de mitja punta. Tenen bona combinació, bones posicions al mig del camp. Saben atacar, saben defensar. Us ho juro, no havia vist mai l'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid porta una molt bona ratxa de resultats. De fet, l'última derrota a la Lliga és contra el Barça al Metropolitano, i això va ser el 8 de gener. Per tant, han passat ja 3 mesos de l'última derrota. I ahir, precisament, això que comentes tu, Marc, ho deia Simeone, ho ressaltava la roda de premsa, que deia, no, posem etiquetes als equips, aquest és un equip defensiu i no els mirem, i a vegades doncs, ja ens deixem portar per aquests estigmes i ho diem. Però, diu, si hem aconseguit això, si estem on estem, si hem millorat, hem sigut capaços de revertir la mala dinàmica en què vam entrar a principi de temporada, és perquè estem jugant bé.
Però també és veritat, perdoneu, que el Madrid està molt bé, l'Atlètic de Madrid està molt bé, però efectes en clau blaugrana és bastant igual.
Sí,
és a dir,
no,
ells ja poden guanyar-ho tot, a excepció del partit d'avui de l'Atlètic de Madrid, però ja poden guanyar tot, que si el Barça fa la feina, aquesta lliga és pel Barça.
Per això, que si el Barça recupera el joc avui, estar com estiguin.
És que m'ha agradat tenir aquests minuts d'aquesta conversa, amb l'excusa que teníeu al vostre entorn, etc, perquè jo crec que aquesta és una conversa que també és molt específica de l'entorn d'aquest equip.
I
no?
Tant.
És a dir, per què? Pel que transmet l'equip futbolísticament els últims partits, hi ha aquest patiment. És a dir, jo crec que té a veure amb com està jugant l'equip. En canvi, en molts altres entorns, en molts altres equips, el que manen són els números, i ja està. I en canvi, en el nostre cas, no crec que hi ha un punt de l'ànim que té a veure amb el que has vist al camp.
Sí,
és a dir, jo crec que empates a 0 contra el Getafe, xutant 25 vegades al pal, i tot i que numèricament la conseqüència és la mateixa, anímicament no.
Absolutament, perquè estem convençuts i ho hem comprovat que quan el Barça juga bé, doncs els resultats acaben arribant, i això la gent ho sap, ho viu així, i si el Barça juga bé, doncs els resultats sí que, evidentment, preocupen i sí que s'analitzen les coses molt pels resultats, però no tant, especialment aquí en aquest club.
Sí, i la prova és que continua sense encaixar gols, amb la qual cosa, si no et fan gols, és impossible perdre aquesta lliga, pràcticament. Sí, llavors, o sigui, et fixes més en què no ataques bé, en què no fas gols, i deixes una mica de banda que l'equip continua sent un equip molt sòlid al darrere.
I tant que sí. 6 minuts i arribarem a 4:45. Un quart de 5, Barça Atlètic de Madrid. Joan Lluís, què? Una mica de maroteca?
Sí, home. Sí? A més, avui porto fato del bo, eh?
Sí?
Sí, home. Barça Atlètic de Madrid? Espera. No tens la guitarreta encara. Anem a situar-nos al 12 de març de 1994. Va jugar un partit que va ser èpic, espectacular, ja amb alternances és. En el marcador, amb remuntades, expulsats. Polèmica arbitral.
No, mira, fotis.
Això no fallarà. Un partit que va acabar 5-3, un partit en què el Barça va aconseguir els 2 punts, eren 2 punts, recordeu, per continuar perseguint el Depor al capdavant de la classificació.
La Maroteca.
De locura, obria Mundo Deportivo l'endemà, no n'hi havia per menys. Recital de fúria, goles i un bon juego azulgrana en el partido más accidentado y polémico de esta liga, subtitulava el diari, que encara afegia Romario Ontológico marcó 3 goles i li anularon 2 de legales. Va ser una bogeria de partit, Dream Team en estat pur, que un va tenir la sort de viure a l'estadi. De fet, va ser la meva primera vegada, la primera vegada que vaig trepitjar al Camp Nou, i això sempre impacta i no s'oblida, i més un partit com va ser aquell. Jo pensava, ostres, si tots els partits han de ser així, vinc cada setmana. No sé si he recordat vosaltres la vostra primera vegada.
Després no vas veure que no sempre és així.
No.
El Camp Nou, diu, sí.
Jo la meva primera vegada no la recordo segur, perquè encara no tenia ni ús de raó. Vull dir, jo sóc d'aquests que venia a la falda del meu pare quan amb prou feines caminava, diguéssim.
I els altres?
A mi em passa una mica el mateix. Jo tinc un record d'un Barça-Cadis al migdia d'un diumenge, però segurament no és aquest el primer.
No. Això passa... Jo el primer record, o com a mínim el que he decidit que és el meu primer record com a nen barcelonista, és veure Schuster fent desplaçaments de 35 metres i dir-li al meu pare, però això què és? I el meu pare dir-me, no és gaire normal, vull dir que gaudeix.
Hòstia, clar, és que no vam veure Schuster, diguéssim que era un paio bastant bo, no?
O sigui, vam Schuster abans de la lesió de genoll made in Athletic Club de Bilbao, per variar, és el migcampista total. Perquè era un migcampista, Jaume, que tu també ets a la meva quinta, és un migcampista amb un toc de pilota sublim, és a dir, un pelotero de l'escola corifista, però a sobre, amb la potència, el canvi de ritme, la capacitat de córrer amb la pilota als peus, d'un... És que ara potser diré una animalada, perquè estem parlant dels anys 80, però quan arrencava a córrer, en alguns moments et podia recordar Ronaldinho, corrent amb la pilota.
Imagina't.
Sí, la desgràcia és que, clar, Pou, tu veies sovint, sempre al Camp Nou, quan hi anaves, però clar, en aquells moments els partits del Barça no es feien per televisió, amb la qual cosa els que no anàvem al Camp Nou veiem com a molt els resums i el partit que feien de tant en tant del Barça, o sigui que malauradament tampoc el van poder veure i gaudir tant, a Schuster.
Jo els primers partits de Schuster al Camp Nou me n'anava amb la boca oberta, perquè em semblava increïble que fos capaç de posar la pilota a tanta distància al peu del company i alhora després, això, ser capaç de córrer amb la pilota, per mi era un migcampista total.
Amb sol, que feia la tarda, la gespa seca...
Sí.
Al final, si algú més vol recordar el seu
amb
primer...
Amb la samarreta Meiva.
Exacte. Aquella mítica samarreta. En fi, el Barça va arribar a aquell partit 3 punts per sota del Deportiu, els gallecs en tenien 39 de punts i 13 positius, i el Barça 36 punts i 10 positius. Una cursa contra el rellotge, des que el Barça havia perdut, recordeu estrepitosament a la Romareda, 6-3 contra el Saragossa, es va despenjar 6 punts del líder, és a dir, el Barça anava a 3 derrotes als gallecs, com si ara s'haguessin escapat a 9 punts. Però recordeu que la Lliga era de 2 i, per tant, doncs això, estaven a 6 punts aquí, però no va fallar perquè Cruyff va fer allò tan seu de traspassar la pressió al rival. Ell et venia molt bé la moto, perquè clar, el Barça encara estava viu a la Lliga de Campions, va arribar a la final, i clar, el Barça jugava els dissabtes, aquella Lliga. Normalment el Deportivo havia jugat el diumenge, normalment el partit del Plus que li deien, que era que el feia al vespre. I ell es va treure de la màniga això que jugar abans sempre va millor perquè afegeixes pressió al contrari. Això sí guanyes, perquè si perds, evidentment no li afegeixes. Però en tot cas, si ens centrem en aquell partit, com deia, va ser un espectacle. Romario d'una vaselina va fer l'1-0, una vaselina espectacular. Va omplir l'estadi de mocadors, que això fa molt que no ho veig, a l'estadi, aquests mocadors.
Pedro ho va empatar els pals matalassers, Manolo va fer l'1-2, però Stoichkov va empatar a falta. A la primera part, l'àrbitre Andújar Oliver va expulsar Vizcaíno i després Koeman per un cop de colze, diguéssim que més que discutible. El primer temps va acabar 2-3 per Camirero. A la segon, espectacle total, Romario empata el partit, Stoichkov falla un penal. Romario encara té temps per fer el 4-3 i quan falten 10 minuts per acabar, 5-3 de Stoichkov per tancar el marcador. I pel camí l'àrbitre encara va anul·lar dos gols legals a Romario, com dèiem. És a dir que el brasiler, a més, que això va marcar 5 gols en aquell partit, 2 de vaselina, però va ser...
Firmo, un... eh?
Però, home...
Firmo un 5-3,
eh? Firmo, home.
Home, sí, el firmo,
sí,
ara.
Sí, firmem.
Amb hat-trick de... Lewandowski, no?
Ah, va.
Sí. 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 Ja va pensant, qui pot fer, sí, qui pot fer un hat-trick?
Ferran Torres, no...
Escolta,
en fi... Sí, no, no, escolta, i tant,
tu,
podria fer-ho. És més, estaria bé perquè... En un dia crec que marcaria tots els gols que porta la Lliga fins ara. Vull dir que això també està ja bé.
Vinga, repartint estopa.
En tot cas, l'àrbitre, l'àrbitre, eh? Juan Andújar Oliver, eh? Àrbitre que semblava tret d'una pel·li de Luis de Funes, sí, si el teniu present, baixet, tot nerviós, d'aquells que per treure la targeta es tirava allò bé el braç per semblar una mica més alt, saps? Saps que aquells àrbitres que van a poc ensenyant la targeta i aquells que són de targeta fàcil? Doncs ell ho era i, de fet, al final del partit va dir, ostres, a les declaracions postpartit me han obligado a desenfundar. I és que al final del partit, sí, 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 com Mateu Laoz, ell va començar a treure targetes com si no hi hagués demà i va deixar els dos equips amb 9. Amb 9 jugadors van acabar els dos equips. També t'he de dir que qui va expulsar al final del partit no eren difícils d'expulsar. Stoichkov i Juanma López.
Home,
sí, la notícia és que van arribar al minut 89 els dos encara dintre del terreny de joc. Va ser un partit tan estrany que potser no recordareu, però una llebre va saltar al camp.
Sí.
Sí o no,
Bo? Sí, sí,
Molló,
sí, sí.
La recordes?
Sí, 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 sí.
O sigui, els problemes, a més, que hi va haver per atrapar-la, perquè,
sí,
clar, si hi ha un gat, un colom o un ocell d'aquests a costa, imagina't una llebre que aquí coi entra amb una llebre dintre el terreny de joc. Però, en fi, aquell partit va acabar amb una victòria que va ser determinant pel desenllaç de la Lliga. Dos punts que van servir per, com dèiem, perseguir el Depor, arribar amb opcions al final i que es visqués un dels moments més intensos de la història del Barça al Camp Nou, aquell penal fallat per Djukic, l'últim partit de Lliga. El títol, el quart seguit, va marcar tot un rècord. I la festa va ser tan imponent que la final de la Champions, la que havia de ser una final de futbol total,
calla.
Va ser una trompada total d'aquelles que alguns ens va pillar a les portes de l'adolescència i ens va fotre adults de cop.
No me'n recordo.
Va ser molt dolorós.
Ara, la festa de la Lliga no ens la va treure ningú. Uau. També t'ho dic, eh?
És aquella que Stoichkov i Koeman acaben...
Va baixar tot, no? Va baixar tot.
Però tot, eh? Sí, 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 sí.
Va baixar tot, Molló.
Uf.
El que és una festa són...
19,
imagina't. I encara que d'aquests 10 anys.
Mm. Jo n'hi havia nascut.
Hi havia Cocteleo, de Fritz Ravik, en aquella època?
Sí, sí, sí.
En
aquella festa ja t'ho dic,
seria Cocteleo. Fas preguntes estranyes.
Sí, ja.
Sant Jordi... Hi havia tot. Cocteleo...
Més d'una es va ennuagar amb el Cocteleo que te veus.
Segurament, perquè passar bons moments amb els nostres és el que realment ens fa feliços, com el Jaume Molló, i millor si és compartint un bon aperitiu amb els fruits secs Cocteleo de Fritz Ravik amb barreges sorprenents com les d'aroma a xili, curri, mel i mostassa, que a més han estat distingides amb el Premi Sabor de l'any 2022, eh? Podem seguir amb els bons costums i un d'ells és, sense cap mena de dubte, des de 1994 fer l'aperitiu, sí, amb Fritz Ravik.
Guillem, que sí, continuava havent-hi una gentada de por, no?, als carrers de Barcelona.
Sí, sí, sí. He vist molt enamorat, eh? He sentit certa enveja, he dit, ostres, quina llàstima, jo ara marxaré cap a casa trist, però bé, bé, molt bé, gent molt feliç, contenta, enèrgica, vull dir...
Sí, sí.
Però escolta'm, Guillem,
dir,
tu,
que, no estàs
que tu no tens
estàs...
tema.
Bueno, jo...
No tens tema.
A mi em constava que tenies mambo a la teva vida.
Es diu que hi ha tema a la teva vida.
Se m'ha mal informat o com?
No, sí, sí, hi ha mambo, però bueno, però vull sopar tranquil.
Ah,
però...
vol sopar tranquil, sí, d'acord. Molt bé.
Jo soc molt de... Vull, porto treballada que m'entides el dia lliure. Jo vull anar cap a casa, descansar... I
no, que, no es que no es confongui el personal, vols dir, no? Que avui no és el
sí,
dia.
Sí. Exacte, no, l'amor s'ha de celebrar cada dia.
Ara.
Ara arregla-ho. El tio diu, me n'aniré trist a casa, però què és un impostor.
Quines ganes de fer la drama queen.
No, impostor, em vaig sentir cada tarda el trofeu Conte Godó, que he estat aquesta setmana, mare meva... Vull dir, sí, en sudadera i la gent ben trajada.
Tu al Village és una imatge impactant.
Sí, bueno, em vaig fer amic de tothom i tota l'estona corria cervesa. Vull dir, jo, una cosa meravellosa.
En sèrio?
En tot fe, vaig estar un dia aquesta setmana al Village del Godó i em vaig trobar Guillem Estadella. I em diu, vine, acompanya'm un moment que anem allà a l'estand de Mundo Deportivo. I va ser entrar al Village i tothom el saludava. Jo al·lucinava i deia, quina deu haver liat aquest cada tarda aquí, que tothom se'n recordi d'ella, però... Des de la persona així, de l'home trajat, és que tothom el saludava, però de veritat.
Sí, sí. És un espectacle. D'aquí mitja horeta comença la final del Godó, oi, Jaume?
Sí.
Sí, sí, d'aquí a mitja horeta el tenis Barcelona, aquesta final entre Alcaraz i Tsitsipas. De fet, en Bassas ens està escoltant, eh, si el vols saludar.
Ah, doncs mira, farem una prèvia. Bassas, hola.
Hola, Pou, què tal?
Bé, ja hi ha gent per aquí o què?
Sí, 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 Déu-n'hi-do. La veritat és que no sé si han fet cas o no les recomanacions amb això de la coincidència del partit del Camp Nou que vinguessin aviat, però sí, sí, això ja és un bullici de gent, i caben aquí gairebé 8.000 persones a la pista central del tenis Barcelona, i hi haurà gairebé 8.000 persones a la pista central, perquè això estarà ple, fa temps que està tot venut, i per tant, bé, tot a punt per viure un partidàs. Si el Camp Nou teniu un gran partit, aquí nosaltres també, segurament és la millor final possible entre el Camp i Tsitsipassi.
Quin dia avui a la ciutat de Barcelona, eh? Clar, Sant Jordi encara a ple rendiment, un partidàs al Camp Nou, i aquesta final, sí, sí, que com deies, Albert, bastant... Vull dir, si els organitzadors haguessin hagut de triar una final, segurament molts haurien triat aquesta.
Sí, sí, tots. Jo diria que era aquesta la gran final, tenint en compte la baixa per lesió última hora de Rafa Nadal. Doncs, home, sí, s'enfronten a dues de les millors raquetes del circuit, Carlos Alcaraz, l'actual número 2 del món, i Tsitsipas, el grec, que arribava aquí a la cita de Barcelona com a número 3, tot i que durant la setmana ha baixat fins al cinquè lloc, però en fi, que aquest partit ja el vam viure i va aixecar molta expectació l'any passat a quarts de final, i aquest any doncs es troben tots dos a la final, havent fet una trajectòria molt bona al llarg de tota la setmana, i per tant, fins i tot en algun punt polèmic, té tots els ingredients per ser un gran partit, i el viurem doncs a partir de les 4 de la tarda, sí.
Doncs n'estarem pendents. Fins ara, Albert.
Fins ara.
Ja que hi som, la resta de l'actualitat esportiva, que hem de destacar?
Doncs mira, bé farcida, eh? Com la majoria de diumenges. Tenim un partit en joc ara mateix, el primer d'aquest diumenge, la primera divisió masculina de futbol. És un partit important en la lluita per la permanència. Està guanyant el València, al camp de l'Elx. Queden 18 minuts pel final. Elx 0, València 2. Fa pinta, de fet, que el València guanyarà, perquè l'Elx ha tingut poques oportunitats per marcar durant tot el partit. Això vol dir que el València es col·locarà amb 30 punts, no sortirà encara del descens, i a l'Espanyol és veritat que l'avança un equip a la classificació, però continua estant a 2 punts del 17è, a 2 punts de l'Almeria. Per tant, en aquest sentit, no canvia la distància respecte a la salvació. Ara mateix, per sota, els equips implicats: 15è el Cádiz, 32 punts, 16è el Getafe, 31 punts, el Getafe encara ha de jugar, 17è l'Almeria amb 30, i en descens València, també amb 30, si es confirma la victòria finalment, Espanyol amb 28, i l'Elx, cué amb 13. Jo diria que la setmana que ve, fent així els comptes per sobre, la setmana que ve l'Elx ja podria ser, de fet, equip de segona divisió matemàticament. A banda d'això, val a dir també que, per exemple, avui a la Vila de Gràcia han celebrat l'ascens de l'Europa a la segona federació, hi ha hagut festa grossa avui al Nou Sardenya. Estem pendents també de si el Barça femení pot ser campió de la Lliga. El Real Madrid juga aquesta tarda a les 6 a casa contra el Villarreal. Recordo que si no guanya, el Barça aconseguirà la seva 8a Lliga de la història del club. De reull també el Barça està pendent d'un partit que acaba de començar ara mateix a Alemanya. És l'anada de les semifinals de la Champions entre el Wolfsburg i l'Arsenal. De moment, 8 de la primera, 0-0. Tot plegat després del 0-1 que va aconseguir l'equip de Jonathan Giraldi d'ahir a Stamford Bridge. Tenim també notícia a la Premier. En 20 minuts...
Increïble.
En 20 minuts el Newcastle ha marcat 5 gols contra el Tottenham. Al minut 20 el resultat era de 5-0. Recordo que és tercer contra quart. Ara som al 37 de la primera, Newcastle 5, Tottenham 0. El Newcastle, molt probablement, el veurem l'any que ve a la Champions. Té 59 punts, és tercer ara mateix, empatat amb el Manchester United, però és que estaria deixant el Tottenham a 6 punts i, a més, encara tindria un partit pendent. Per tant, és un partit que apropa moltíssim al Newcastle, fa molts anys que no ho veiem a la Champions, doncs a aquesta competició.
Mireu-m'ho, Jaume, mireu-m'ho quan puguis, sí, perquè RAC1 ja hi ha anat a Newcastle.
Sí. Oh, sí, que xulo.
Sí, és a dir, durien jugar al principi dels 2000, es durien classificar per alguna,
sí,
per alguna fase de grups.
Faustino Esprilla, no? Estava en aquell equip, pot ser?
Sí, pot ser. Pot ser, però ja hem anat a Newcastle.
Que no van especialment bé.
No. Què més, Gerard?
Per rematar el futbol internacional, encara a Anglaterra tenim aquesta tarda, 6:15 a Wembley, la segona semifinal de la CAP entre el Brighton i el Manchester United. El Manchester City és el primer finalista, és a dir, que podríem tenir un City United a la final de la Copa Anglesa. I a la sèrie italiana, un resultat definitiu d'aquest diumenge, Empoli 0, Inter 3, els dos grans partits del dia. A les 6 juga el Milan, Milan-Lecce, i a 3:15, el gran partit, de fet, de la jornada, Juventus-Nàpols. També a França, 3:15, hi ha un gran partit, un Olympique de Lió, Olympique de Marsella. A la Bundesliga, ahir es va jugar el més interessant. Recordo que el Dortmund s'ha col·locat líder perquè el Bayern va perdre ahir a casa i continua vaja, en caiguda lliure després de l'eliminació a la Champions. I...
molt bé la gestió de la banqueta. Sí. Molt bé. Molt bé. Sí,
sí. No.
Boníssima,
no sé, és a dir, no sé què han fet ni a Munic ni, sí, ni a Londres amb
els dos canvis d'entrenadors, Chelsea-Bayern, per fer-s'ho mirar.
Això pel que fa al futbol. Fora del futbol, ha guanyat el Manresa aquest migdia a la Lliga CB. Té ara mateix dues victòries i l'averaix de marge sobre el descens. Ha guanyat de 10 contra l'UCAM Múrcia. A partir de les 6 de la tarda, el Joventut rep el Real Madrid, en un partit que evidentment seguirem al Superesports de RAC1, també pendents del que faci el Baskonia, dels líders de la Lliga CB juntament amb el Barça. Fuenlabrada-Baskonia a partir de les 8 del vespre. Estarem pendents també del playoff de quarts de final, els partits de tornada de la Lliga Femenina. El Saragossa és el primer classificat. Tenim tres equips catalans, de fet, lluitant també per classificar-se per les semifinals. L'Espar Unigirona defensa els 6 punts d'avantatge sobre el Barça Sant Feliuenc a partir de 8:15 del vespre, també en directe al Superesports. I a partir de les 9, el Cadí, la seva visita al Perfumeries Avenida, li van clavar una tova a l'anada. És, vaja, una utopia pensar que pot remuntar a la tornada. Partit històric del CAC 7 Granollers, també a la final de la Copa de la Reina d'handbol. És la primera final de la història del Granollers. Juga a partir de les 7 contra el Vera Vera. I ha estat molt històric també el que hem viscut amb el Voltregà. Aquest migdia s'ha proclamat campió de la CERS, feia 21 anys de l'últim títol europeu dels de Sant Hipòlit. Per tant, enhorabona a tothom.
I tant que sí. 4 minuts i 3:15, ara tornem.
RAC 1.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i al 93-241-7888.
Els Encants, Torre Glòries, el 22@, RA, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants que vull.
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
En la lluita contra el càncer no ens podem rendir. El 29 d'abril posa la samarreta de Fem el camí al teu costat i camina de Manresa a Montserrat. 26 quilòmetres de solidaritat amb els que ho viuen de prop. Un dissabte d'esport, natura i compromís. Entra a femelcamí.cat i inscriu-te. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
RAC 1. Tots som 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Gairebé 3:15 de la tarda, 4:45 al Camp Nou i a la sintonia de RAC1 Barça Atlètic de Madrid. Amb quin 11 surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Marcos Alonso i Valde a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi de Jong d'interiors i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres.
Amb quin 11 surt l'Atlètic de Madrid, Laia?
Oblak sota pals, defensa de 5, amb 3 centrals, Jiménez, Savic i Hermoso, als carrils, Molina i Carrasco, mig del camp, Witsel, De Paul i Lemar, a dalt, Griezmann i Correa.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Xavi ha fet història convocant el jugador més jove que mai ha entrat en una llista del primer equip per un partit de Lliga. Parlem de Lamine Yamal.
Que té només 15 anys, en farà 16 el 13 de juliol, té edat de cadet, destaca el juvenil i no ha entrat encara mai a una llista del filial. Si debuta a la Lliga, es convertirà en el jugador més jove de la història del Barça en fer-ho. Xavi creu que el de Mataró pot marcar una època.
Crec que és un jugador que ens pot ajudar perquè té talent, a pesar de l'edat, és molt jove, té 15 anys i el juliol farà 16, però és un jugador que té molta personalitat, té talent, té última passada, té 1 contra 1, és fort. Estem davant d'un futbolista que podria marcar una etapa important al club, no? Per tant, sense cap por, el fiquem a la llista, he parlat amb ell, està content, està agraït, està feliç, per tant, si es dona la circumstància de que pot participar, estic convençut que ens pot ajudar.
El seu representant és Jorge Méndez i ara s'està negociant el seu primer contracte com a professional. Actualment viu a la Masia, on ha preocupat un acte d'indisciplina que va protagonitzar amb dos companys més amb la sub-17 el mes passat. Va implicar un càstig a la selecció espanyola i sent greu també el Barça quedant-se fora del juvenil en 4 partits.
Joan Laporta ha completat la seva setmana d'explicacions del cas Negreira trobant-se amb Alexander Seferin.
24 hores després d'exposar la seva versió dels fets a l'Assemblea de la Lliga, Laporta va reunir-se amb Seferin dijous a Eslovènia, el país del president de la UEFA. L'objectiu va ser suavitzar postures i defensar la innocència del Barça. Un Laporta que està convençut que el màxim organisme europeu que té una investigació en marxa no el sancionarà deixant-los fora de les competicions continentals.
El Barça ja ha preparat el seu pla econòmic per fer possible el retorn de Messi aquest estiu.
El 30 d'abril és la data límit en què tots els clubs han de presentar els seus pressupostos a la Lliga i a partir d'aquí la patronal calcularà quin és el seu límit salarial per afrontar el mercat d'estiu. L'objectiu del Barça és demostrar que pot deixar d'estar excedit de fair play per poder incorporar jugadors, entre ells Messi. La nova reglamentació aprovada per la Lliga la passada tardor implica que en cas d'estar excedit, per cada 10 milions d'euros estalviats en salaris se'n podran gastar 4. Un cop resol aquest tema, el club ja podria fer-li una proposta a l'argentí que arribaria lliure de traspàs i amb un sou molt rebaixat. De fet, des de la Lliga reconeixen que ara admetrien que el Barça li fes un contracte curt i amb un salari molt més baix per la seva edat. Hi hauria, per tant, més facilitats que no pas el 2021.
El vicepresident Juli Guiu va posar-li pressió a Javier Tebas al món al RAC1.
En una entrevista dijous va dir amb contundència que seria incomprensible que la Lliga suposés el possible retorn de Messi al Barça.
Crec que és un jugador que ens pot ajudar perquè té talent, a pesar de l'edat.
Tu creus que a Javier Tebas li interessa que Messi torni a la Lliga espanyola? Quina seria la resposta?
No, per suposat. I seria molt burro que no ens ajudés. Si es produís...
Sí, home, sí, m'entenc.
Aquest acord, ja m'entens.
Guiu no va donar cap detall de les negociacions amb l'argentí, però sí que va dir que el seu retorn seria una molt bona notícia per al màrqueting del club.
I finalment destaquem que el club treballa per continuar retallant massa salarial i generar nous ingressos.
El departament financer del Barça va presentar l'última reunió de la Junta Directiva de fa unes setmanes en quin punt es trobaven els esforços que s'estan demanant a totes les seccions i àrees del club. L'objectiu, ja el sabem, és retallar uns 200 milions d'euros i a data de 30 de març s'havien provisionat 110 milions, per tant, a mig camí de l'objectiu final.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la nostra companya dels serveis informatius fem un repàs a l'actualitat. Què ens expliques?
Doncs hem de parlar de Sant Jordi i de la gran quantitat de gent que encara hi ha al carrer perquè, malgrat és hora de dinar, les riuades de gent comprant llibres i roses no afluixen. Des dels carrers de Barcelona, Sergi Giró.
Tot i que ara mateix ha baixat una mica l'afluència als carrers, continua el degoteig de persones que passegen badant davant de les llibreries i les floristeries. A hores d'ara, alguns establiments expliquen a RAC1 que ja han esgotat les roses i altres han hagut de demanar noves remeses de flors per aquesta tarda.
És que venim tantíssim nosaltres que és que ja arriba un moment si estem acabant existències, de fet.
El temps ens està acompanyant i això fa que hagi sortit molta gent al carrer i de moment molt bé. Ja hem acabat tota una ronda de roses, ens han acabat de portar més i a tope.
L'any passat va ser molt, molt bo, tot i la pedregada, però aquest any potser sí, perquè a l'hora que és ens estem quedant sense.
La principal diferència a hores d'ara és que moltes cues que fa una estona eren per signar llibres es repliquen a les portes de molts restaurants. Molta gent, per cert, també amb la samarreta del Barça, camí al Camp Nou, forces aficionats amb la samarreta que replica la Creu de Sant Jordi amb els colors blaugranes.
Gràcies, Cesc. Això a Catalunya. La resta de l'Estat, fa uns minuts hem sabut que el rei emèrit ha allargat la seva estada a Espanya amb un altre viatge. Ara que ha acabat els seus dies de visita a Sanxenxo, on hi va arribar dimecres i ha passat els dies de forma discreta, anirà a Vitòria. Això ho ha publicat el diari El Mundo. A Galícia havia de sortir a navegar, però finalment no ho va poder fer cap dels dos dies de competició. Vitòria és la residència d'Iñaki Urdangarín i allà també hi ha el traumatòleg de Joan Carles I, Miquel Sánchez. I en plana internacional, les forces armades del Regne Unit ja han completat l'evacuació del seu personal diplomàtic del Sudan. Així ho ha comunicat el primer ministre britànic Rishi Sunak. Segons ha dit, l'operació s'ha desenvolupat enmig d'una important escalada de violència i amenaces al personal de l'ambaixada.
Gràcies, Bàrbara. Fins després.
Fins ara.
Sabeu què m'ha passat? Que
què?
He menjat tant de cocteleo...
Home, que ara és que t'has inflat, eh? Que semblaves un hàmster.
Ara tinc set i què he de fer? I què he de fer? No, doncs prendre'm una estrella d'ame. Prendre'm una estrella d'ame fresqueta, una cervesa feta aquí des de 1876. I ara ja estic millor,
com ha fet el Cesc Giró, eh? Sí. Prou sencer estava,
sí. Jo de moment només una, un glob. Vull dir, el Cesc Giró segurament més que un glob, no?
Sí. Hi havia braves per allà, vull dir que algun rotet després del directe segur que ha tingut.
Per favor.
Com et xines,
eh? Quin paio.
Que va, persona.
Que ha estat de revista, home. Hem entrat ara amb la Bàrbara.
No, ho ha fet molt bé. Enhorabona pel Cesc.
Per cert, el tema del Newcastle, Pou. Efectivament, temporada 2002-2003, el Barça i el Newcastle es troben a la fase de grups de la Lliga de Campions. Són dues victòries del Barça. 3-1 al Camp Nou. Aquell dia, Van Gaal a la banqueta del Barça, Bobby Robson a la banqueta del Newcastle, marquen Kluivert, Mota i Dani García.
Home!
I 0-2 en el segon partit, ja amb Radomir Antic a la banqueta del Barça. Robson continuava la del Newcastle, 0-2 amb Kluivert i Mota. El mal record del Newcastle és en l'altre enfrontament, que va ser a la fase de grups de la 97-98, que és aquesta d'Esprilla que recordava en Joan Lluís, que el Barça queda eliminat a la fase de grups.
Ah, molt bé. O sigui, hi ha dos enfrontaments, a finals del 90 i principis del 2000.
Sí. De fet, són els quatre partits que han jugat en tota la història Barça i Newcastle.
Molt bé. Tenim protagonista a l'antena de RAC1?
Sí, Sergio Alegre, un dels ajudants de Xavi Hernández, ha parlat a la Liga TV.
¿Cómo está la plantilla después de esos dos empates consecutivos? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, los chicos están bien. Tenemos que tener equilibrio de no caer en la euforia ni en el pesimismo. Tenemos una ventaja importante, una posición privilegiada y tenemos que jugar con ello, pero con cabeza.
Sergio, Pedri va a esperar su momento, pero sí está en ese 11 titular. Frenkie de Jong, que una de sus cualidades es aportar creatividad al juego. En un partido tan importante, ¿eso va a ser fundamental hoy?
Sí, totalmente. Al final, los que están en la lista están disponibles y Frenkie nos da ese plus que quizás estos últimos partidos nos ha faltado. Es un jugador importante para nosotros y está preparado para hacer un buen partido.
Enfrente tenéis a uno de los equipos que más marca, es uno de los que menos encaja junto con el propio Barça, el tercer mejor visitante. ¿Qué tipo de partido esperas con todos estos alicientes?
Bueno, al final ellos vienen una dinámica buenísima de resultados, de juego, están con confianza, les salen las cosas, va a ser un partido difícil, supongo que ellos no seguirán con su estilo de siempre. Nosotros a nuestro plan de partido, intentar sacar los tres puntos.
Si vemos el 11, hacéis hasta tres cambios respecto al último partido. Uno de ellos es la introducción de Ferran. ¿Por qué Ferran? ¿Qué buscáis con este cambio?
Bueno, al final es lo de siempre. Al final cambian los nombres, pero no cambian los perfiles, no cambian la idea. La idea es la misma, sea quien sea. Intentamos poner el mejor equipo posible para sacar los tres puntos.
Sergio, tú sabes que frente al Atlético de Madrid siempre hay un tema común, que es el famoso estilo. ¿En un partido así se insiste todavía más en que el Barça tiene que ser fiel a su estilo?
Bueno, al final, ante todo, primero de todo, lo que dijo ya el míster. Un respeto y una admiración espectacular hacia el Cholo, que lleva no sé cuántos años lleva allí. Está haciendo historia. Al final, esto es lo bonito del fútbol, que no solamente hay un estilo, y nosotros a la, nuestra idea no va a cambiar. No va a cambiar intentando contrarrestar sus fortalezas y a sacar los tres puntos ante el público, que, como has dicho, hoy es un día interesante e importante para Cataluña.
La última, Sergio, ya por curiosidad, hoy es el día de San Jordi, es muy especial en la cultura catalana. Si tuvieses que recomendar algún libro de fútbol o regalar algún libro, no sé si te animarías a decirme cuál.
¿De fútbol?
Sí.
No. Que te recomendaría no te gustaría.
Gracias y mucha suerte para el
gracias,
partido de
gracias,
hoy.
Gracias,
gracias. Hòstia,
ui.
Sí,
què vol dir això?
S'ha quedat raro, eh, el tema?
Sí. El que li recomanaria de futbol no li agradaria a la periodista de... Ostres. Si és de zona, avui, o...
No, és de... Bé, és de la Liga TV, perquè...
Clar,
sí.
La
Liga TV. Sí, sí, sí. Bé, aquí entenc que deu ser un llibre del Barça i que ell ja dona per fet que la periodista li tira més al Madrid.
És que jo també ho he interpretat així, eh?
Sí, sí, sí.
Jo ho he interpretat com un pal de... No, no, tu que eres más merengue que l'escudo, no te va a donar.
Home, doncs jo crec que hagués estat bé recomanar-li qualsevol del Barça i dir, què te parece, eh? Te l'has leído? Que era del Madrid.
O el relat solidaris de l'esport.
Ara. Aquí s'hagués estat bé.
O el superheroïnes.
També.
O Teo va a l'escola.
Si li hagués agradat, segur.
També, Teo a l'escola també està molt bé. Sí, sí, l'altre. És que és un tio que...
Tu, Guillem, no n'has tret cap aquest any?
No, no, estic preparant un.
Està una novel·la.
Sí, sí, una novel·la de, bueno, com sobreviure a RAC1.
Hi ha un assassinat al vestidor dels veterans del Cunit. És un thriller.
Us he de dir una cosa. Dijous juguem la final de la Copa amb els veterans del Cunit, eh? Vull dir, ojo, cuidao, eh?
Però quina copa?
Que és a partit únic, no? Només es juga a la final i prou. No hi ha ni semifinals ni quarts de final.
Hi ha hagut fase de grups, semifinals i tal, i sí que és veritat que juguem contra... O sigui, només és d'equips a Cunit, però no passa res. Vull dir...
No, però està molt bé. Sí.
Va, primer cop que arriba una final d'algú. Sí. Escolta.
Doncs ànims, sí. Ja ens diràs què tal va.
Sí, sí.
Et desitgem el millor.
Per res més ho la farem.
Ah, mira, no,
amb el que t'he vist menjar últimament quan t'he vist, segur que estaràs ràpid. Estaràs,
bueno, jo dijous aniré de president a recollir un títol i ja està.
D'acord.
Saps què hauries de fer, Guillem?
Sí.
Posar-te en forma Eurofitness abans de jugar a la final.
Sí, 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 tant, i tant.
Abans de jugar a la final tens dies encara per preparar-la.
Em vull apuntar aquí a Sant Miquel, davant de l'Hospital Clínic hi ha un Eurofitness.
Perquè, Eurofitness, i tens un gimnàs o centre esportiu compromès, sostenible i actiu, amb una àmplia oferta d'activitats i serveis per gaudir d'una vida activa i saludable. Entra a eurofitness.com, Estadella, i coneix els clubs Eurofitness.
4 minuts i les 4. Fem una radiografia del moment del rival del Barça avui, de l'Atleti de Madrid, el Xolo Simeone.
L'Atlètic de Madrid és el tercer classificat de la Lliga. Suma 60 punts i li està disputant la segona posició al Madrid. Després d'un inici irregular, la segona volta de l'equip de Simeone és impecable. No perden des del 8 de gener, des del partit contra el Barça al Metropolitano, i han guanyat els últims 6 enfrontaments de forma consecutiva. Són el millor equip de la segona volta, no només a la Lliga Espanyola, sinó a les 5 grans lligues europees. L'Atlètic de Madrid visita avui el Camp Nou amb les baixes de Marcos Llorente i Kondok Dia per sanció i de l'ex blaugrana Memphis Depay i Reinildo per lesió.
La tàctica del rival.
En el partit de la primera volta, recordem que el Barça va ser superior a l'Atlètic de Madrid fins que va marcar el gol al minut 22. Des d'aleshores li va costar moltíssim superar la pressió alta de l'Atlètic de Madrid. L'un dels grans canvis d'aquest equip respecte a l'inici de la temporada, pressiona molt més a camp contrari i ho fa també amb més eficiència. Que no hi sigui, per exemple, João Félix, també els ajuda. Veurem avui fins a quin punt pressiona alt l'Atlètic de Madrid. Ho va fer el Wanda Metropolitano, no és el mateix, el Quivitas Metropolitano, no és el mateix fer-ho al Camp Nou. Adrián Barrio, responsable de dades a The Zone, creu que la troballa d'un 11 tipus i el canvi de posició d'Antoine Griezmann han contribuït a la millora dels matalassers.
El Cholo ha encontrado un once mucho más estable, provocado también por la reducción de partidos sin competiciones europeas, sin Copa del Rey y, por ende, sin tanta lesión que tanto ha gastado al equipo. Y en último lugar, y casi el más importante, Antoine Griezmann, que vuelve a Barcelona en modo superestrella. 11 goles y 8 asistencias en la Liga en su haber y actuando prácticamente como todocampista en el esquema de Simeone. Hoy por hoy, frenar a Antoine Griezmann es colapsar a todo el Atlético de Madrid. I ahí puede estar la clave para el Fútbol Club Barcelona.
I encara un parell de punts més. Aquest és un equip amb millor sortida de pilota des del darrere, gràcies especialment a la figura de Mario Hermoso, molt criticat a l'inici de la temporada, però que li ha donat molta sortida de pilota a l'Atlètic de Madrid. De fet, que no ens estranya en algun moment veure a Mario Hermoso col·locar-se al mig del camp, per ajudar fins i tot a la sortida de la pilota a incrustar-se al mig del camp de l'Atlètic de Madrid. I la profunditat. És un equip molt més profund,
especialment amb Carrasco per la banda esquerra, i avui el que podria notar és la baixa de Llorente, que li dona molta profunditat per la banda dreta. Avui haurà de fer aquest rol Lemar. Veurem com li va al futbolista francès.
El jugador més en forma.
Ho hem comentat, Antoine Griezmann, 32 anys. Des del Mundial la seva temporada és excel·lent, en consonància també amb la ratxa que porta el seu equip. No se sap ben bé de què juga, però el que és evident és que participa en el joc des de la construcció de la jugada. Crea, assisteix i marca. És un dels jugadors més en forma, el més en forma de l'Atlètic de Madrid, juntament amb el belga Yannick Carrasco.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Chema García Fuentes de Mundo Deportivo, que ens parla del moment que viuen els matalassers i les opcions de puntuar avui al Camp Nou.
El Atlético de Madrid llega al Camp Nou en el mejor momento de la temporada. Ya no sirve de mucho arrepentirse ni mirar atrás, con el objetivo de la Champions prácticamente asegurado. Tiene un colchón de 12 puntos con el quinto clasificado. La única ilusión que le queda a la parroquia rojiblanca es intentar acabar por encima del Real Madrid en segunda posición. Pero eso pasa por lograr ganar en el Camp Nou, algo que Simeone no ha logrado todavía en 15 visitas. Es el único estadio que se le ha resistido en estos últimos 11 años.
¿Et fa por aquest Atlètic de Madrid, Marc?
A mi sí, sí, a mi sí que em fa por, i sobretot el que sobretot diria és que m'ha sorprès molt com estan jugant, perquè Simeone sempre ho havien dit, volia fer un pas endavant en el que fa l'aspecte ofensiu i mai se'n sortia. I ara sí que se n'ha sortit, crec que ha trobat com...